Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El moviment Viles Florides vol posar en valor els espais verds dels municipis com a atractiu turístic. A Catalunya és una iniciativa que reuneix 160 ajuntaments i a l'Alt Penedès només Olèrdola en forma part. Precisament per avaluar l'estat dels seus parcs i jardins, el jurat de Viles Florides ha visitat Olèrdola. Ho seguia des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Olèrdola ha rebut la visita d'un jurat del moviment Viles Florides i conversem quan s'està celebrant aquesta visita amb Xavier Lladó, que és membre del jurat. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Enregistrem aquesta conversa quan ja portem un bon recorregut de la visita que està fent a Olèrdola, sí, no? Aquesta delegació.
Perquè sou quatre nuclis, aleshores estem visitant els diferents espais que teniu. Jo ara preguntava si teníeu una festa major, diu que en teniu més d'una, no? Sí. Sempre esteu de festa.
Als pobles, a les organitzacions. Mm-hmm. Vostè és membre del jurat de Viles Florides. Si li sembla, comencem per aquí. Com explicaria què és Viles Florides, aquest moviment que ja abraça gairebé 150 municipis catalans? Què és Viles Florides?
Viles Florides és això, una organització promoguda sobretot per la CHOC, que és la Confederació d'Horticultura Ornamental, els productors de plantes a nivell de Catalunya, i també hi ha turisme de la Generalitat darrere, de tal manera que el que fa és posar en valor el verd dels ajuntaments, de diferents espais, i promocionar-los a nivell de viles turístiques, on destaca el verd, sobretot.
Mm-hmm. És una etiqueta que és una bona distinció.
És una distinció que dona a conèixer espais que millor tenen un bon nivell del verd i de la natura, no és sols jardineria, també valorem aspectes com l'aprofitament turístic que se'n fa del verd, la participació ciutadana en relació amb aquest tema, el fet de que hi hagi rutes de natura, etc. No? És un conjunt, no exclusivament un tema de jardineria, si bé és el que es veu més. No?
Olèrdola forma part de Viles Florides des del gener d'aquest 2025, però no té una qualificació. De fet, aquesta és la primera visita d'aquest jurat de Viles Florides per posar això, distinció, no? És aquest el propòsit avui.
Sí, les ciutats i pobles que ho volen ser fan una petició, demanen ser candidates i llavors s'organitza una visita, que generalment es fan en aquesta època de l'any, i a partir d'aquí es tindrà una valoració determinada.
Visita d'un equip d'especialistes com vostè, amb molta trajectòria.
Sí, som professionals del verd, provenents de, sobretot tècnics de jardineria que han treballat amb l'administració, o viveristes, en definitiva, professionals relacionats amb el verd.
I del que ha vist, encara no ho ha vist tot, però del que ha vist a Olèrdola, quina sensació té? Com veu el municipi?
Bueno, ha sigut una sorpresa, jo no el coneixia, i veig que teniu molta superfície de verd, molt ben tractada, però sobretot teniu uns criteris de futur molt importants en relació a el que en podríem dir la nova cultura del verd. La jardineria fins ara era un aspecte que el que intentava era controlar la natura, dominar la natura, per entendre'ns, no? Uh-huh. I a partir d'ara la jardineria és més un acompanyament de la mateixa. El fet de que hi hagi herbes al costat del carrer florits, mentre tingui flors, aquest en definitiva és valorar el nostre paisatge. El nostre paisatge és el que és. A l'estiu és marrón, a la primavera està florit, a la tardor torna a estar verd. Doncs és valorar això, que els nostres jardins s'assemblin més a la natura i es valori el fet de que hi hagi fauna, de que hi hagi biodiversitat, etc. No? I això sobretot es comença a notar amb la canalla, a les escoles, que és on realment tenen que acceptar el canvi. A vegades el ciutadà ja adult li costa, no? Uh-huh. Perquè estava acostumat a un tipus de jardineria molt organitzat, i ara això de que s'assembli més a la natura a vegades li resulta una mica raro, i llavors es queixa de que els arbres no s'esporguen com abans, es queixa de que l'herba la deixen florir, etc.
Per tant, és un bon criteri aquest deixar fer més el que la natura demana.
Exacte, acompanyar la natura sobretot. Aleshores, aquest criteri veig que teniu una part tècnica que el té molt clar.
doneu premis o distincions arrel d'aquestes visites. Jo no sé si es pot anunciar que Olèrdola tindrà alguna distinció després d'aquesta visita.
Sí, per descomptat. Les distincions estan entre una flor i cinc. Fins ara cap administració dels 160 ajuntaments l'han obtingut i en principi doncs, bueno, farem la valoració sobre els punts que nosaltres més o menys observem i tindrà una valoració que normalment això s'entrega o se sap a la tardor. Al setembre, octubre es fa un acte d'entrega de premis amb un ajuntament determinat i per tant allà és on se sabrà la puntuació.
Per tant, una flor mínim sí, diu.
Sí, per descomptat.
Per descomptat. Cinc ja no, potser seria excessiu. O...
Cinc no ho té ningú.
Per tant, estaríem entre dos, tres, una mica és la franja que pot esperar l'Ajuntament.
Ja ho veurem. Tenim que sentar-se a valorar els aspectes i les puntuacions. Som tres membres els que valorem i llavors fem una mitja de la puntuació que fa cadascú.
Abans comentava el propòsit, no? Aquesta voluntat de donar a conèixer les viles florides que tracten amb aquest criteri de posar de relleu el que té de verd, no? el municipi. Funciona aquest criteri per atraure, no sé si visitants, és un dels propòsits. No? Aquesta distinció ha significat als membres de Viles Florides i de quina manera?
Sí, entenc que sí. Ja dic que des del punt de vista del Departament de Turisme s'edita anualment una guia on apareixen tots els ajuntaments que participen amb la valoració i una explicació de lo que hi ha amb cada localitat, no? I això doncs vulguis o no és una guia que treu i això va a les fires de turisme tant de Catalunya com externes i per tant se'n fa una promoció i ajuntaments que a la millor doncs eren una mica desconeguts amb l'excusa de que són Vila Florida doncs et poden portar gent que valora la jardineria, però també altres elements culturals i festes que es puguin donar en aquell indret.
Es fa segurament de mal comparar, tots els municipis són diferents, de característiques diferents, amb trajectòries també molt, molt, molt diverses, però si haguéssim de situar un municipi referent de Vila Florida, a vostè, en Xavier Lladó, com a membre del jurat de Vila Florida, quin situaria? Quines són aquelles localitats, aquells municipis que puguin ser de referents per emmirallar-se a la resta de municipis?
Viles Florides ho són des de pobles molt petits, com Beberga, el Pirineu, que té quatre flors.
Quatre flors.
I és petit.
Sí.
I a Sant Cugat, que és una ciutat que, bueno, més o menys
tots tenim
de referència i que treballen tots aquests aspectes que dèiem d'una manera molt bona des de fa molts anys. I, per tant, referència, bueno, aquests dos ho podrien ser, com a dos exemples de tamany diferent. El fet de ser gran o petit no fa que tinguis més valoracions o menys. Un ajuntament molt gran pot tindre una valoració baixa i un ajuntament petit, pels criteris que deia i per com treballa, sobretot, doncs pot tindre una bona valoració.
I el jurat ve un cop l'any, a tots els municipis?
Cada dos anys.
Cada dos anys.
Hi ha 160, aproximadament, 160 ajuntaments en aquests moments i normalment fem una visita cada dos anys.
I entenc que dins d'aquesta avaluació, d'aquesta puntuació que rep el municipi, també hi ha unes recomanacions d'intervenir per millorar allò que heu detectat que no està del tot bé.
És la part interessant que com a jurat, perquè nosaltres som voluntaris, i com a jurat, la incidència que ens agrada més, sobretot, és poder portar en aquells llocs que no tenen mitjans o que els hi costa tindre, bueno, defensar-se els aspectes i els criteris, doncs nosaltres d'alguna manera donem consells i propostes que veus que es van acceptant i tant a nivell polític com tècnic.
Uh-huh. I noten això, que després s'accepten, que s'apliquen?
Exacte, com hi vas al cap de dos anys, moltes vegades t'ensenyen espais que es treballaven o es tractaven d'una manera i ara, a base, diguéssim, de les propostes que vas fer, veus que estan seguint una mica les línies actuals que dèiem abans de naturalització de la jardineria.
I per la zona del Penedès no són masses els municipis de Viles Florides?
No, concretament, ara no recordo. Hi ha un altre ajuntament a prop i ara no et sé dir el nom.
La zona del Garraf, això sí, Canyelles.
Sí, Canyelles, exacte, Canyelles.
Però la resta de l'Alt Penedès només Olèrdola?
Sí.
I com s'explica això?
Bé...
És voluntat municipal.
Exacte, és un tema sobretot de voluntat política, que l'equip de govern existent o el que entra de nou, doncs vulgui posar en valor el verd i li pugui donar importància i consideri que és un tema que cal desenvolupar i el primer que fan és doncs, fer una candidatura a Viles Florides per treballar aquest tema, no? Per sortir, diguéssim, al mapa.
Rebre aquesta visita, com la que s'està fent a Olèrdola, i després esperar, comenta, fins la tardor, per veure els resultats.
Exacte. També es fa una... Viles Florides, a meitat d'any, també fa com una jornada tècnica, on toca aspectes més tècnics. En canvi, a la tardor, la gala, diguéssim, d'entrega de flors és més lúdica, és més festiva, i es fa aquesta altra part més tècnica. Ja dic, ara, concretament, aquest any, a Tarragona, el dia 9 de maig, es fa una jornada tècnica parlant d'aquests criteris que dèiem abans actuals de la nova cultura del verd.
Doncs hem volgut fer aquesta pinzellada també àmplia per poder conèixer la vinculació d'Olèrdola amb Viles Florides i què em pot esperar aquest any, aquesta tardor, d'aquestes distincions. Xavier Lladó, membre del jurat de Viles Florides, moltes gràcies per atendre aquesta conversa i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem amb Jordi Álvarez, regidor de Parcs i Jardins de l'Ajuntament d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Raimon.
Suposo que és un dia important dins d'aquest projecte de Viles Florides rebre el propi jurat que ha d'avaluar l'estat dels espais verds del municipi.
Doncs sí, avui és un dia especial perquè ja portàvem temps perseguint això i finalment avui han estat. Han començat a les 10 del matí a l'Ajuntament, ens han explicat com funcionava tot el procés per poder optar a una medalla. I ara, doncs això, no? Els estem ensenyant tot el municipi i bueno, en principi les impressions comencen a ser molt bones.
Sí, ens confirmava en Xavier Lladó, que és membre del jurat, que de la comarca de l'Alt Penedès, dels 27 municipis, només Olèrdola forma part d'aquest moviment.
Exacte. El més proper que després tenim és el Garraf, que és a Canyelles, i bueno, pues, crec que després de nosaltres s'hi aniran sumant més gent, segur.
Per què? Ens fa una mica de recordatori. Per què Olèrdola decideix donar aquest pas i formar part del moviment Viles Florides? Què és el que va portar el municipi a demanar aquesta pertinença?
Bueno, jo penso que entrar a Viles Florides al final ens aportarà moltes coses. No? Primerament, tot el que són els parcs i jardins d'Olèrdola, el sol fet d'estar a Viles Florides vol dir una implicació de mantenir en perfecte estat o al màxim els parcs. No? Després, a nivell de turisme, això també hi ha molta gent que ho persegueix. Llavors, estar i formar part de Viles Florides, jo crec que serà beneficiós per tot el municipi.
Ara, esperar les qualificacions, ens comentaven que, de fet, no es confirmaria fins al mes, bueno, per la tardor, quines puntuacions, quantes flors té Olèrdola?
Bueno, ells han dit que ja tal com estan veient Olèrdola amb el nivell que tenim d'acabats, que és impossible, vamos, que ja ens han assegurat que una o dues bois segur que cauen, no? Després n'hi ha altres coses, no sols mirar la vegetació, sinó també els recursos, per exemple, amb aigua, no? Si tenim alguna mesura per estalvi d'aigua, bueno, són aquestes cosetes que aniran sumant a l'hora de tindre una bona puntuació i optar al màxim de flors, que diuen ells.
I també ens comentava en Xavier Lladó aquesta funció que també juga el jurat d'oferir tot un seguit de recomanacions, detectar aspectes que poden ser millorables en el municipi. Suposo que és un document de molt valor perquè estem parlant d'especialistes voluntaris, però especialistes en diferents àmbits de la jardineria. Va molt bé que l'Ajuntament pugui disposar d'aquesta opinió externa.
Bueno, això per descomptat, no? La mà d'un professional sempre s'ha de tenir en compte. En aquest cas, tant amb la tècnica, la Cristina Badell i l'Alejandro, que és un responsable d'Entrem, que són els que ara estan fent el manteniment de jardineria d'Olèrdola, doncs han intercanviat unes opinions que són enriquidores per ells també. Llavors s'han mostrat ajudant-nos a portar el seu punt de vista i les millores que caldrien per, bueno, pues per arribar a això, no? a un municipi verd i florit.
Quins serien els reptes en aquest àmbit que ara té Olèrdola a un termini immediat o mig termini? Aquelles qüestions a l'àmbit de la jardineria que cal millorar i que ja li ha posat fil a l'agulla al govern municipal?
Bueno, tenim detectats molts temes, no? Per exemple, a Sant Miquel d'Olèrdola, que tenim a la zona del Bosquet, allà hi ha un projecte que aviat el plantejarem a la ciutadania, la idea que portem, perquè Viles Florides no és tan sols la flor, també estem parlant que miren els entorns, per exemple, els jocs infantils, miren els recursos d'estalvi d'aigua, miren la sostenibilitat en quant a ombres, per exemple, en un parc. És a dir, no sols es basa casa amb una bona flor o amb una bona florida, no? Hi ha més cosetes. Llavors tenim localitzats altres punts de municipi, per exemple, Sant Pere Molanta, els parterres, que ja han començat també a fer accions amb la millora, per exemple, d'uns bancs una mica més alts. Doncs tot això suma per tindre un entorn el més apropiat possible.
Ens comentaven que les avaluacions d'aquestes visites, com les que s'està fent avui, el jurat les fa cada 2 anys, als municipis que formen part del moviment.
Sí, això ens han comentat, cada 2 anys, i bueno, nosaltres els hi hem ensenyat els projectes que tenim. Portem ja 3 hores i mitja de ruta i bueno, ho veuen bé i estan també il·lusionats que Olèrdola formi part d'aquest projecte i intentarem mantenir-ho al màxim.
Un projecte que també pot permetre fer pedagogia, perquè a vegades hi ha des de la ciutadania, sectors de la ciutadania, una percepció que no és del tot exacta, com per exemple fer la poda, per exemple. No? Hi ha algunes idees que han canviat en el temps i que ara s'han ajustat respecte al que ha de ser un tractament més integral del que és la vegetació plantada a un terme municipal.
Bueno, està clar que ens hem d'anar adaptant al canvi climàtic. De vegades, avui ho parlàvem, no? Coses que abans es feien d'una manera, ara s'ha tingut que reinventar. Allà on hi havia flors que abans ja per la seva naturalesa ja vivien, ara no, ara hem de buscar alternatives perquè ara portem una temporada d'aigua bona, però recordem que fa 17 mesos enrere estàvem per entrar amb sequera. Llavors, clar, ens hem d'anar reinventant amb això.
Ens quedem amb la impressió, bones sensacions té d'aquesta visita que està rebent el municipi d'aquest jurat de Viles Florides.
Molt bones, la veritat que sí, i esperem que d'aquí 2 anys es noti també amb el màxim de guarnons, que són aquestes flors que anem buscant.
Doncs ho anirem seguint. Jordi Álvarez, membre del govern municipal, regidor de Parcs i Jardins, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Raimon.
I també volem recollir la valoració de la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Badell. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al voltant d'aquesta presència del jurat de Viles Florides, pel que hem pogut recollir, hem pogut escoltar, doncs que hi ha una bona percepció, les sensacions són bones, no?
Exacte. Bueno, per nosaltres doncs, és una novetat molt important formar part de Viles Florides i llavors doncs, avui hem tingut la visita d'aquests membres del jurat i la veritat és que durant tota la visita ens han transmès doncs, que anem en una bona línia per dissenyar, que és el que estem fent des de la regidoria d'Espai Verd a través de també l'empresa de jardineria, és dissenyar doncs, aquests espais verds doncs, amb uns criteris sobretot de sostenibilitat, anem a buscar plantes doncs, que no necessiten rec perquè hem tingut doncs, tot aquest episodi de sequera, i la veritat és que ells ens han anat guiant una mica amb tots els espais aquests que hem vist i ens han donat doncs, petites idees de amb què podem millorar, no? Llavors, també hi havia representants de l'empresa de jardineria i tots hem agafat doncs, aquestes idees que ens han anat donant i la veritat és que ha sigut una visita molt enriquidora. Per nosaltres, doncs, com he dit, és important formar part de Viles Florides perquè és un projecte doncs, engrescador i que, a més, tindrà continuïtat en el municipi i que, mica en mica, doncs, anirem recollint aquests fruits que volem doncs, anar invertint en aquesta en l'espai verd del municipi i que això, doncs, a banda de potser ser un reclam turístic, si ens donen alguna flor d'honor, que en principi doncs, ens han dit que sí que és possible, a més també és un bé per la ciutadania doncs, anar millorant aquests espais verds, perquè al final els primers interessats som l'Ajuntament, però també perquè tot el veïnat ho gaudeixi.
Ara comentaves que hi ha hagut aquestes recomanacions i algunes d'aplicació immediata, coses que no es feien i que es poden fer a partir d'ara, a partir d'aquesta visita d'aquests experts del jurat de Viles Florides?
Bueno, per exemple, nosaltres ara hem acabat de tancar doncs, 2 millores en 2 espais verds del municipi, que una és a la plaça Llevant de Sant Pere Molanta i l'altra és a la zona de la Vinera de Moja. I bueno, els hi hem estat explicant doncs, una mica aquelles plantes que volíem col·locar i ells ens han dit doncs, això, no? Buscar plantes que, tot i que hi hagi d'haver un mínim rec, perquè si no la supervivència d'aquesta planta, sobretot els 3 primers anys, doncs, pot ser dificultosa, doncs ens han dit això, que anem ben encaminats, també ja com he comentat, a través d'assessorats molt de l'empresa de jardineria, que anem ben encaminats amb les plantes que triem, i sobretot això, buscar plantes que no tinguin plagues, que necessitin doncs, relativament poc manteniment, que tinguem en compte el tema de l'aigua, I sí, ens ajuden perquè, bueno, ells són molt experts, han visitat tot un munt de municipis de Catalunya i Andorra i tot això que és benvingut per l'Ajuntament d'Olerda.
Si un té al cap els espais verds del municipi, segurament li ve al cap dues o tres referències, una a la Muntanyeta.
Sí, van anar a visitar la Muntanyeta també perquè, bueno, és una finca municipal que té molt de potencial i que, a més, doncs, bueno, hi ha els arbres que hi són des de fa molts anys, però que també podem arribar a fer millores al municipi. Llavors, bueno, al final era ensenyar-los, doncs, llocs, places i espais verds que tenim dins dels nuclis urbans, però també els hi vam voler ensenyar, doncs, que tenim la Muntanyeta i que és un espai municipal i que també té molt de potencial. També comentar que aquest any, doncs, al ser el primer ens hem centrat molt en nuclis urbans, però que l'any vinent, evidentment, extendrem tot això a les urbanitzacions, perquè també són part del municipi i, per tant, també hem de fer millores en espais públics de les urbanitzacions.
Aquí queda clar, ho has apuntat, també ho han apuntat els membres del jurat, un reconeixement, com a mínim, una flor hi ha de ser.
Exacte, ells ens han dit això, que una flor està clar i que després del treball també estic preparant una memòria explicativa amb coses que ens han demanat, doncs, bueno, estarem allà. Una flor segur, a veure si podem aconseguir una segona i si no, ja et dic, treballarem perquè d'aquí, doncs, un any puguem anar a més.
Moltes gràcies per comentar-ho, Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olerda. Gràcies per la feina també i per la part de responsabilitat, gran responsabilitat que et toca en aquest seguiment d'aquest projecte de Viles Florides, únic en el cas dels municipis de l'Alt Penedès.
Sí, exacte, és a dir, quan nosaltres vam fer l'adhesió a Viles Florides, perquè, bueno, ho vam conèixer en una fira que vam assistir, doncs, el regidor i l'alcaldessa, doncs, ens va engrescar molt el projecte, però sí, de l'Alt Penedès som l'únic municipi i, bueno, esperem que a partir d'aquí, doncs, s'hi vagin sumant municipis i podem formar part tot d'aquest projecte tan bonic.
Moltes gràcies, Cristina.
A tu, Raimon.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
No pregunto com estàs, perquè sé que no m'agradarà el que puguis dir-me. Si no estàs bé, perquè és culpa meva, i si estàs bé, perquè sense mi tinc el record ferit que no funciona.
Una altra vegada tocarà Flash d'aquí un parell de minuts i ens hi durà la Su justament cantant una altra vegada.
D'altres persones... Parlàvem de cuidar-nos, deixar-nos anar. Dèiem si toca, toca, toca i va tocar. Que cada cop ens tornem a creuar amb surt dir-te amor, no sé esquivar. Una altra vegada, no puc evitar-ho, se'm nota la cara. Una altra vegada, que em moro si no passa una altra vegada. Una altra vegada, no puc evitar-ho, se'm nota la cara. Hem estimat entre camps de cotó, ferida l'espina abraçada la flor. A mi se'm trenca el cop si em demanes perdó, no em demanis perdó. Deies que no, però sempre tornaves, em tens de mal acostumada. Digue'm què passarà ara, què passarà ara. Una altra vegada, no puc evitar-ho, se'm nota la cara.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El sindicat Comissions Obreres es mostra preocupat per una possible deslocalització de Freixenet. Aquest diumenge, la plaça del Penedès acollia la paella popular que un any més organitza Comissions Obreres amb la participació d'un centenar de persones. Una paella popular que es fa al voltant de l'1 de maig, el Dia dels Treballadors. Un dels temes més comentats va ser l'ERO, que vol posar en marxa Freixenet per acomiadar el 24% de la plantilla. Des de Comissions Obreres s'oposen frontalment a aquesta mesura, creuen que la sequera és una excusa i el que els preocupa és que l'empresa vulgui deslocalitzar el producte. El sindicat va recordar que estan disposats a arribar on calgui per fer sentir la seva veu contra l'ERO i que també tenen previst reunir-se amb els partits representats al Parlament per tal que els puguin ajudar a trobar una solució. El mercat immobiliari del Penedès i el Garraf tanca un 2024 a l'alça amb més compravendes d'habitatges. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat un nou informe sobre l'evolució del mercat de l'habitatge a l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès durant el 2024, un any marcat pel creixement de les compravendes i per una dinàmica de moderació en la construcció i els preus. A l'Alt Penedès, el mercat ha viscut una moderació amb una caiguda destacada en l'inici d'obres i una disminució del 19,54% en els habitatges acabats. Tot i això, les compravendes han crescut un 8,77%, arribant a 1.327 operacions, majoritàriament d'habitatge usat. En el mercat de lloguer s'han formalitzat 1.621 contractes amb un preu mitjà mensual que frega els 650 euros, mentre que s'han atorgat 1.712 ajuts al lloguer en una tendència a l'alça. La Generalitat posa condicions al projecte per fer un càmping amb llacuna artificial a Cunit. La Generalitat de Catalunya ha aprovat la declaració ambiental estratègica presentada per l'empresa Wave Garden per fer un càmping amb una llacuna artificial a Cunit, però amb condicions. Segons ha avançat el diari Més Tarragona i ha confirmat la Fura, fons de l'Ajuntament de Cunit, els promotors han d'incorporar diferents mesures que compensin el consum d'aigua i l'ocupació del sòl. Una d'elles és que es redueixin les unitats d'acampada previstes al resort, que en un principi, quan el projecte es va presentar a finals del 2021, havien de ser 440. Des de la Generalitat indiquen que no s'ha de superar les 246 unitats, el que suposaria que hi hagués 50 unitats per hectàrea. Alhora, hi ha l'obligació de connectar la llacuna i el resort a l'EDAR de Cunit-Cubelles per assegurar així que l'aigua de rec és regenerada. Un tercer element que els promotors han de canviar és l'estudi acústic del pla ambiental per evitar la contaminació acústica en una zona residencial que hi ha a prop d'on s'ubicaria el projecte. Finalment, s'insta a desenvolupar un pla de millora de la biodiversitat en paral·lel a les obres del càmping, incloent un refugi i una zona d'alimentació per a la fauna, caixes niu per a ocells i la plantació de vegetació diversa. L'empresa Wave Garden té 2 anys per redissenyar el pla amb aquests requisits. En cas contrari, decauria l'aprovació de la declaració ambiental. Receptivitat de les famílies en la jornada de portes obertes de l'Escola Bressol al Pàmpol. La jornada de portes obertes de l'Escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta va deixar molt bones sensacions entre les famílies que van respondre a la convocatòria, celebrada dijous a la tarda. El funcionament de la llar d'infants i el seu projecte pedagògic, centrat en el respecte al ritme d'aprenentatge de cada infant, van ser exposats per la directora de les Escoles Bressol Municipals, Isabel Torres. Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Educació, va subratllar la ferma aposta municipal per aquest servei. La preinscripció a les escoles Bressol restarà oberta del 8 al 22 de maig. Avui dilluns, la jornada de portes obertes es farà a l'Escola Bressol als Gotims de Moja a partir de les 5 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Tenim una gran sort al programa i és que comptem amb l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, que ens visita tot sovint i ens ajuda amb els nostres peluts. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui parlarem d'infants i de gossos, d'aquest tàndem, d'aquest binomi.
Sí, sí, sí.
Que quan ho veus des de fora és molt bonic, molt enriquidor, segur que té molts beneficis, però, clar, s'ha de fer ben fet perquè tot rulli, no?
Sí, sí, és com tu dius, des de fora sembla tot molt idíl·lic i molt maco, però no, en una família que hi hagi nens, que també hi hagi un gos. Però s'han de tenir moltes coses en compte perquè tot funcioni bé i no hi hagi més problemes del compte, no?
Si tot rutlla, si ho fem ben fet, és molt enriquidor, tant pel gos, però sobretot per l'infant i per la família, no?
Més pels nens que pel moltes gos, vegades, no? Que pels gossos. Però sí que hi ha gossos que els hi agrada molt estar amb nens. I, de fet, hi ha gossos que tenen com un instint de protecció, que veus que estan tota l'estona amb nens petits pendents del nen. Hi ha un percentatge de gossos que tenen aquest instint, no?, maternal o paternal, cap als nens.
Mira, fa poc he llegit que fins i tot si tu estàs embarassada i a casa ja hi ha gos, que ja reps beneficis en aquest sentit.
Sí.
A nivell de, no sé, de flora intestinal,
sí,
d'immunitzar-te.
Sí, a mi em sona haver-ho
sentit. Fins i tot dins la panxa de la mare, si hi ha un gos per casa, ja surts amb, sí, més avantatges.
Sí, sí,
sí. I després, clar, si conviuen, doncs encara molt més, no?
Encara més, clar. És veritat que ho he sentit en algun lloc, això de la flor. Sí, sí, és cert, és cert. D'un estudi, no?, que s'ha fet.
Sí, sí, un estudi així científic, ben fet, recent, que ve a confirmar això que ja s'intuïa.
Clar. No, a veure, clar, per mi, jo què t'haig de dir? Per mi tenir gos és beneficiós.
Sempre.
Sigui l'etapa que sigui.
Sempre, sempre.
A la vida.
Partirem d'un parell de supòsits. El primer, si tenim un infant a casa, nen o una nena, i ens plantegem adoptar un gos, i després farem a l'inrevés. Comencem perquè a casa no hi ha pelut i volem introduir-ne un, tenint en compte doncs, que hi ha nens petits a casa.
Sí, en molts casos...
Com ho fem?
Clar, en molts casos, depèn de l'etapa del nen, no?, el nen demana un gos, vol un gos.
Sempre llavors tenen una etapa que demanen gos,
sí,
oi?
O un animal, un...
Sí, 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 una mascota.
Sí, sí, un gat, o... sí, però acostuma a passar, no? Sí que hi ha nens que no els agraden els gossos, però a molts nens i nenes els agraden els gossos des de que són ben petits, no? I moltes vegades els pares ho fan una mica per petició del nen,
popular,
no?
Popular, infantil, en aquest cas.
Sí, sí.
Cedeixen.
Sí que és cert que hi ha molts pares que fins que el nen ja no té una edat i ja té una més responsabilitat o podrà tenir més responsabilitat cap a l'animal, no adopten. Perquè, aviam, jo ho entenc que si ells no havien decidit tenir gos i ho fan una mica pel nen, no?, doncs ho facin en una etapa en què el nen es pugui ocupar de la cura del gos o de treure-la a passejar i tal, no? Però sí que em trobo moltes famílies que adopten quan el nen és... Nen, nena, és ja té una edat adolescent, per exemple, no? I en casos de nens petits, bueno, és més un desig de la família, ja tenim un o dos nens, doncs ara ens falta el gos, no? Volem tenir un gos, no? I aquí, a vegades, bueno, ja depèn del tipus d'adopció que agafi, que facis, no? Doncs pot ser una miqueta més complicat.
Pensant en els peluts, quin gos convé en funció de l'edat? Comencem,
sí,
amb canalla petita?
Jo recomano, perquè la idea de les famílies que tenen nens petits és generalment adoptar un cadell, perquè, clar, als nens els hi farà gràcia.
Que siguin iguals, no?
Sí.
Estiguin a la mateixa etapa.
Els nens estan en una etapa de jugar, doncs, incloure un cadell que també tindrà ganes de jugar, no? És com una mica aquesta idea, no?, que té la gent en general. Jo no ho recomano tant, perquè és que en molts casos, en aquesta situació, es generen conflictes. I parlem de nens...
Hi ha massa competència o què?
Massa excitació.
Ah, val.
Sí. Parlem de nens, posem d'un any, d'un any fins als 5 o 6 anys, no? Aquesta etapa...
De 1 a 6?
Més o menys, eh?
També depèn del dels nens. Cada nen o nena, tots són diferents.
Exacte. Però, clar, en aquesta edat és quan els nens són més moguts, criden més, són més imprevisibles, són més... Bueno, tenen més ganes de no sé, de córrer, de cridar, de jugar, de trencar coses.
Descobrir-ho tot.
Sí, sí. Llavors, si aquí, en aquest ambient, introduïm un cadell, pot ser una miqueta estressant, no?, per tots, per els pares i pel nen. Perquè
i pel cadell.
També. Ell s'ho passa bé, perquè sí? Ell s'ho passa bé fins a un cert punt, perquè, clar, també si està molt renyat contínuament, perquè, clar, fa coses que, entre cometes, no ha de fer, com, per exemple, agafar les joguines del nen. Clar, ell veu que el nen està jugant amb aquells objectes, doncs ell també vol participar. Si els nens corren, ell correrà, es tirarà al damunt, mossegarà, jugarà, diguéssim, com ho faria amb els seus germans. I llavors aquí és quan venen els problemes, perquè, clar, els nens o cauen a terra, o ara ploren, o ara m'ha mossegat, o ara m'ha esgarrapat, i al final, qui paga aquí, no? El gos. El gos és expulsat a fora al pati, o en una altra habitació, o en una... I això comporta, doncs, una frustració del gos, comença a haver-hi potser una tensió general, no? El gos, a més, interpreta quan veu els nens, ja s'excita perquè ja els té associats a aquella part
festa.
A festa, a jugar... I clar, aquí, a nivell comunicació, és molt diferent com jugar un gos a com jugar un nen. Que la tasca aquí dels educadors és ajudar la gent, no?, a que això, a canalitzar bé aquestes ganes de jugar, no? I quan el nen estigui jugant, a córrer, a cridar, a saltar, potser prevenim i el gos millor que estigui en un altre lloc, o inclús podem tenir-lo a dins d'un parc si és un gos molt, molt petit, no? I que s'acostumi també a tenir cadascú el seu espai en certs moments, no? Hi ha moltes maneres de prevenir que passin aquestes situacions que explicava, no?
Però tu optaries per un animal que no sigui un cadell?
Millor. Jo optaria per un gos...
Un sènior o tampoc?
Potser tampoc, però un gos ja un mínim uns 2 anys. I jo també que em dedico a les adopcions, no? És un tema que miro molt amb lupa quin gos dono a una família amb nens. Perquè...
Ara parlem del caràcter de l'animal,
sí,
independentment de l'edat.
Sí. De fet, si en certes situacions, per exemple, he donat un gos jove perquè veig que és un gos que és molt, molt, molt afable amb persones grans, petites, de totes les edats, i llavors penso, bueno, pot haver-hi aquests problemes, no?, en certs moments, d'excitació, de conflicte, però sé que el gos no... I mai ho pots dir al 100%, no? Però
que no tingui una mala resposta.
Això mateix. Jo penso que aquest gos, estic com molt segura, o inclús amb veterinaris que han tractat amb el gos, no? És que l'hem punxat, li hem fet això, allò, i el gos no ha dit res, pobret, no? I dius, bueno, va... Perquè, clar, jo puc donar moltes recomanacions a les famílies, no? No, al gos se li ha de respectar l'espai, se li ha d'això, de respectar les joguines, de... mil
sí,
coses.
Però un cop a casa
però
ja
després,
no hi ets.
Després, sí, sí, sí.
Per tant, llavors, a partir de 2 anys, eh?
Jo ho recomano i mirant molt, molt, molt bé el caràcter del gos, perquè m'he trobat alguna família que havia adoptat un gos, per exemple, bueno, un en concret que m'ha vingut ara al cap, no?, que havia adoptat un gos i resulta que havien fet diverses visites amb aquest gos, nens d'una edat d'entre 5, 4 anys, nen i nena, no? I havien fet diverses visites, havien anat a passejar el gos, tot bé, bé en, molt entre cometes, perquè hi ha coses que ja et salten les alarmes, però si no ho saps, no, potser no t'hi fixes, no? I aquest gos se l'emporten a casa i el primer que fa, en una situació res de l'altre món, va mossegar el nen i a la nena.
A tots dos.
Els va mossegar i, bueno, no va ser una mercadeta, no? Els hi va fer mal. Aquell gos va tornar a la protectora i, bueno, després, indagant una miqueta, no, em van comentar que, bueno, que les visites que havien fet el gos no havia mostrat cap interès cap als nens, els havia ignorat, com que no... Ja, és com...
Això és un element important, no?,
sí,
a compartir.
Sí, però es pot interpretar com... Ah, bueno, no és agressiu cap als nens. Ja, però és que un gos que... O sigui, si ets una família que tens nens petits d'aquestes edats i vols adoptar un gos, ha de ser un gos hiper...
Hi ha d'haver maig, no?
Sí, hipersimpàtic en persones.
Sí, sí.
D'aquests gossos que són...
Extremadament, empalagós
sí,
i tot.
Sí, no? Perquè si és reservat, si té pors, si... Llavors ja no ho recomano.
I si aquests infants que hi ha a casa no són infants, són adolescents... Aleshores sí que un cadell pot funcionar?
Sí, amb adolescents hi ha alguna part que... Bueno, ara la comentaré, no? Però bueno, que en general jo qualsevol edat, més indiferent, no? Però clar, hi ha la part de que si adoptem un cadell amb un adolescent hem de tenir en compte que els pares, aquests pares que deia al principi, no, de que adopten un gos quan el nen és adolescent perquè se n'ocupi, no? Si és un cadell, hem de tenir clar que com a pares, al final, això és una mica jutjar a tothom, no, i posar-los al mateix sac. Però el que acostuma a passar és que al final els pares s'han de fer càrrec del gos.
Estic amb tu, sí.
Perquè l'adolescent, al final... que no, que hi ha molts adolescents compromesos. Sí, hi ha molts adolescents supercompromesos amb el seu gos, però m'ho he trobat tantes vegades, no? No, és que al final l'hem de cuidar nosaltres, no? Llavors, què passa? Que si ens volem estalviar feina, també un cadell seria adequat, eh? Però si després anem d'encarregar els pares, doncs ho hem de decidir una mica entre tots, no només l'adolescent, no? També depèn de l'edat d'adolescència, eh? Vull dir, no és el mateix als 12 que als 17 o 18, per exemple, no?
Has parlat de l'edat dels animals i del caràcter dels animals. No has dit res de races. No sé
sí.
si hi ha races especialment amoroses amb els més petits.
Aviam, jo aquí penso que són individus. Raça, no ho sé, és que sí que es té com... Ai, és que els llauradors, és que els golden, és que... Perquè és molt la imatge també que s'ha venut per la tele, no? Sí que és cert que, per exemple, hi ha races que, si tenim nens petits, poden generar aquesta tensió que deia de, no? de molt d'estrès i... Potser hi ha races més tipus pastor, que són potser més vigilants de que tot estigui en ordre, més controladors, en general, eh? No, s'ha de mirar l'individu. Sí que pot ser que aquí tinguem més problemes, en general, no? Però jo miraria bastant l'individu, perquè també pots trobar un pastor tranquil i que vetlli pels nens, però sense afegir massa excitació. Però sí que en aquest cas es pot generalitzar una mica a nivell de raça, eh? Mirem l'individu, però es pot valorar el tema raça, sí. Sí, sí.
Anem a l'altre supòsit. A casa ja hi ha un gos i arribarà un infant.
Introduïm un...
Estem embarassats, arribarà
sí.
un infant.
Bueno, en aquest cas pot ser bastant més fàcil, no? També depèn del gos. Hi ha gossos que... Jo he vist casos de gossos que no els hi agraden els nens. I clar, i els pares és com tenen una certa por perquè, clar, vindrà un nen i què passarà i tal. I després el nen de casa, bé, és un mes de la família i cap problema, no? Però bueno, també s'han de fer les presentacions bé, perquè el gos estàs introduint un desconegut a dins de casa, no? Llavors, s'ha de fer progressiu, amb cura, deixar-nos també portar una mica per l'instint de pares de protegir el bebè, no?
Clar, és que en aquest cas no pots triar ni l'edat, ni el caràcter, no, ni l'individu.
No, no, ja el tenim.
Tenim el gos,
ja el tenim.
I el nen arriba el que arriba, eh?
Sí.
Més clar, rondinaire, més ploraner, més de bona pasta, no saps com vindrà.
Exacte. Clar, sí que és cert que, mira, ara pensant, no m'he trobat molts casos de parelles que estan a punt de tenir un bebè que es plantegin adoptar un gos uns mesos abans, no? Abans de tenir el bebè, perquè ja tenen totes les energies posades allà.
En el niu.
Clar, perquè sí que llavors...
Aleshores
potser
vol dir que l'animal ja fa anys,
ja
que conviu amb la
família, no? Pot ser que faci anys, o pot ser que sigui un gos jove, de, no sé, no? De 2 anys també, un gos jovenet, i no té per què anar malament, no? Però hem de fer les coses a poc a poc, hem d'introduir els canvis abans de que arribi el nadó. Canvis, per exemple, doncs de... No sé, si resulta que el gos el traiem cada matí 1 hora, no? I sabem que d'aquí una setmana, quan ja tinguem el bebè, no podrem. Reduïm abans ja el temps, no quan ja vingui el nadó,
que no ho
per
associï,
exemple.
Que no faci un caos-efecte. No?
Exacte. O volem els espais de casa, els volem, no sé, fer canvis per quan vingui ja el bebè, no? No ho sé, doncs no, de moment d'entrada, els primers mesos no volem que el gos entri a l'habitació del bebè, perquè no, les baves, els pèls, el que sigui. Ho hem de fer abans de que arribi el nadó. Un temps abans, unes setmanes abans, per exemple, no? Però a nivell de rutines, que després mai saps quines rutines tindràs, quan tens un bebè, però ja pots més o menys calcular coses.
Menys temps tindràs, això segur.
El que, sí, això seguríssim. El que sí que recomano és acostumar el gos a passejar, per exemple, amb el cotxet prèviament, que ja s'acostumi...
Amb el cotxet buit?
Sí,
que,
però, ja,
sí, que ell noti la sensació, no?
Clar, i que s'acostumi a anar, perquè potser nosaltres quan passegem el gos doncs anem, el deixem anar cap a una banda, cap a una altra, ens dona la volta, no? Va olorant per tot arreu, però quan anem amb el cotxet haurà d'anar amb un costat, no podrem anar donant voltes amb el gos, no? Llavors, podem fer aquest entrenament i ens facilitarà molt després quan ja tinguem el bebè poder-lo treure tranquil·lament a passejar, i més gossos que tenen potser problemes a l'hora de tibar, de passejar, no? Després, una altra cosa que també es pot fer unes setmanetes abans de que neixi el bebè, agafar un nino, el que sigui, i posar-lo en posició així, com si el tinguéssim en braços, embolicat, perquè això és una imatge que el gos ja s'acostuma a veure amb algo, que estem amb alguna cosa als braços, no? Perquè, si no, ells són molt curiosos, els gossos. I el que pot fer el primer dia que entrem amb el bebè als braços és començar a saltar, a saltar-nos al damunt. Si ja el tenim una miqueta acostumat a això, no tindrà tanta curiositat per veure que tenim als braços. La tindrà, eh? Però bueno, són detallets que poden ajudar que el gos faci la introducció del bebè sigui com més fàcil, no?
I tu què recomanes en aquests casos? Que no hi hagin tants canvis ni modificacions, que tingui accés l'animal com
jo
sempre?
Sí.
Que convisqui tots igual?
Sí, per mi en principi no hi té,
no
té per què haver cap
ni
problema.
Espais.
No, no, no. Per mi és... És, no sé, és un membre més de la família, que la majoria de casos és així, eh? I ja està, i que s'acostumi a tot, perquè així tampoc el gos se sent frustrat, se sent desplaçat, que en molts casos sí que pot tenir com una miqueta de gelos, no? No desviar tot... A veure, és complicat això, eh? Però no posar tota l'atenció amb el bebè, no oblidar-nos del gos, intentar també, no?, mimar-lo bastant quan arribi el bebè, perquè així el gos no se senti desplaçat, frustrat.
Rei destronat, no?
És que és una mica el que pot passar
com passa amb dos criatures.
Això
no?
Mateix, igual, exacte, igual. Sí, sí.
I potser intentar buscar algun espai només amb ell, per no?
Sí.
Sense el bebé.
També, sí, això també és recomanable, perquè en casos que ho he vist, és com el gos se sent molt feliç quan li tornes a donar el seu espai amb ell. I una cosa molt important, tant en un cas com en un altre, si dels dos casos que hem parlat, no? Si ja tenim gos o si tenim primer els nens i després agafem el gos, sempre que hi ha nens i gossos, els pares han de supervisar la situació, sempre, sobretot amb nens petits. Si no és possible, jo recomano que els gossos i els nens estiguin separats, ja et dic, sobretot amb nens al voltant dels 5 anys. Perquè jo ja he vist molts casos de... És que ha passat això, no sabem com ha passat, i quan ja ha passat... I al final sempre és el gos el culpable, i potser no. Pobres nens, que tampoc tenen culpa, no? Però és una situació que si hi hagués hagut una supervisió no hagués passat, segurament.
S'hagués evitat.
Sí. Sí, sí, marcades, no sé, o grunys, que de seguida la gent s'espanta, no? Llavors el gos potser necessitava allà que hi hagués la figura del pare mediant allà...
Posant ordre.
Sí, sí, important vigilar.
D'infants, adolescents i gossos, hem estat parlant avui una estona amb la Neus Bertran. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona setmana.
Igualment.
Els peluts i també els infants i els adolescents que conviuen amb ells a casa han estat els protagonistes d'aquest nou capítol d'Educació Canina amb la Neus Bertran, que la trobareu sempre a Intercanis. I, a més, podeu recuperar aquest podcast a rtvvilafranca.cat. Fem ara una breu pausa, un parell de minuts per la publicitat i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 11 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.